camins.
Que diu Jan Laporta, el mític Jan, que tenia l'esperança de que Messi jugués gratis al Barça. Una esperança amb poc fonament, veritablement. Ara bé, si vosaltres teniu l'esperança de passar una estona, una bona estona de ràdio gratis, aquí us donarem el gust.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
6 minuts que passen de les 8 de la vesprada, bona vesprada, d'aquest divendres 8 d'octubre del 2021. Dia 1 després de Bertín Osborne a l'ataque. Divendres, ei, ja arriba el cap de setmana. Gràcies per triar-nos abans de les vostres celebracions nocturnes de divendres. Gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vesprer radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui us presentarem un parell d'entrevistes interessants, els divendres és que són així. D'aquí uns instants saludarem al teòleg Juan José Tamayo, que ha anunciat la publicació del seu pròxim llibre, La compassió en un mundo injusto, en Fragmenta Editorial, que es posarà a la venda el dimecres 27 d'octubre. Amb ell reflexionarem sobre el concepte, aquest concepte, un tema que tal vegada no està massa de moda i que crec que convé que es posi, la compassió, la misericòrdia, l'empatia, sobretot quan les coses no surten com nosaltres volem. Veurem què ens explica. I d'aquí a uns dies, concretament el diumenge dia 24 d'aquest mes, a una setmana de Tots Sants, és el Dia Internacional de les Missions. Per això, des de Camins i des d'aquesta casa, volem anar donant veu a diferents missioners que ens presenten la seva experiència i la feina que fan. Avui ho farem amb Rafael Sabé, salesià, que té una àmplia experiència donant la vida pel món. Estarem atents també al que ens explica. I després, Cerdà i González, González i Cerdà, els Batman i Robin de l'opinió, ens donaran la seva visió de la vida, de l'infinit, en una nova edició de la tertúlia frenètica Totum Revolutum. Amb ells arribarem a les 9 del vespre, moment en què us donarem les nostres benediccions perquè feu el que sigui que us agrada fer un divendres a la nit. Per cert, que tenim una pregunta al respecte d'aquest tema. Al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel. La pregunta que us fem avui és molt això d'esbarjo. Quin és el vostre planazo ideal per un divendres a la nit? Quin és el vostre planazo? Així, directament, doncs teniu una sèrie de respostes que podeu triar i hi ha una que és la meva favorita, és un misteri inconfessable. Doncs vinga, amb tota aquesta teca, comencem a acabar la setmana. Ens hi posem.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Juan José Tamayo, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Rafa, qué alegría colaborar y participar en este programa tan hermoso que es Camins.
Bueno, muchas gracias, Juan José, gracias también por acompañarnos.
El título ya indica por dónde se ha de caminar.
Claro, nosotros abrimos muchos caminos, a veces algunos son tortuosos, ya te lo digo, Juan José, pero bueno, intentamos hacer las cosas, ofrecer una radio diferente con esta visión. Juan José, ¿has experimentado la compasión?
Sí, ciertamente. La he experimentado en estos meses, en este año y medio de pandemia. Y la he experimentado porque en mi entorno he vivido experiencias dramáticas de gente amiga, situaciones de sufrimiento familiar por pérdida de familiares, de amigas y amigos. Y como justamente durante todo este tiempo he estado escribiendo el libro de la compasión, pues he intentado compaginar la teoría y la reflexión con la práctica solidaria y la práctica, diríamos, compasiva.
Uh-huh. Bueno, pues el teólogo Juan José Tamayo celebra su aniversario, que fue ayer, por cierto, 75 años. Felicidades, Juan José.
Muchas gracias.
Anunciando la publicación de su próximo libro, La compasión en un mundo injusto, en Fragmenta Editorial, que se pondrá a la venta el próximo miércoles 27 de octubre. Juan José, en la sinopsis del libro explicas que en su uso normal la palabra compasión suena un poco a sentimentalismo fuera de la praxis, ¿no? Un poco ajeno al sentido a lo mejor más profundo. también un poco a comportamiento moralista o a una vaga simpatía que se siente desde fuera, o incluso a un cierto complejo de superioridad. Esto un poco a rasgos generales. Pero, según tú, ¿qué es verdaderamente la compasión?
Pues es un principio, inicialmente. Creo que la base de la existencia humana, de la convivencia cívica, de ese ser animal político, como definía el ser humano Aristóteles, es precisamente esa capacidad de compartir experiencias positivas y negativas, vivir alegrías y tristezas, juntamente con las personas que lo están viviendo en ese momento. La compasión, como bien has indicado, es una virtud que yo creo que está muy devaluada, ¿no? Bueno, primero, como he dicho, es un principio, es decir, sin compasión no es posible vivir, porque nos convertiríamos en lobos esteparios y en seres totalmente ajenos e insensibles a los sufrimientos y las alegrías de las demás personas, ¿no? Y en ese sentido, la compasión es ese ponerse del lado del otro, ponerse en el lugar de los otros y de las otras sufrientes, de forma que el sufrimiento de los hermanos y hermanas, de las personas de nuestro entorno y del mundo humano, sean algo personal y que sea vivido directamente como algo propio, porque además nosotros padecemos y sufrimos con mucha frecuencia situaciones de pobreza, de marginación, de exclusión, y es un dolor muy profundo. El dolor es algo innato al ser humano. Y si realmente nosotros no respondemos compasivamente a la llamada del otro, de la otra, que incluso es una llamada que nos viene del propio rostro, como diría Levinas, pues luego nosotros, cuando nos encontramos en esas situaciones dramáticas, no vamos a tener la compañía, la solidaridad y la acogida de la gente que necesitaríamos tener.
Mira, te confieso, Juan José, que mientras preparaba la entrevista, todo el rato, en lugar de escribir compasión, escribía misericordia. Y mi mente mezclaba estos dos conceptos. ¿Es lo mismo compasión que misericordia?
Bueno, no entro en el debate sobre los dos términos en el libro, y yo los utilizo de la misma manera, ¿eh? Es decir, que misericordia es tener un corazón precisamente compasivo, ¿no? Y en ese sentido, pues se utiliza indistintamente. Por ejemplo, en el relato evangélico, aparece en las palabras de Jesús que ponen los evangelistas en su boca la expresión misericordia quiero que no sacrificios, ¿no? Bueno, pues yo lo traduzco también como compasión, es decir, que el sufrimiento de los otros y de las otras no se resuelve haciendo sacrificios humanos en las religiones antiguas, sacrificios de animales, sacrificios en símbolo, sino que se expresa y se traduce en esa actitud de cercanía, de acompañamiento, de identificación y de empatía con las personas que están sufriendo. Sí, yo no suelo distinguir entre compasión y misericordia. Las dos palabras creo que pueden tener el mismo significado y el mismo sentido.
Mira, Juan José, una pregunta breve sobre el libro. Siempre me gusta preguntar a los escritores, a los pensadores que nos atienden, sobre todo cuando son libros de reflexión o de temas muy específicos, si está al alcance de cualquier lector. ¿Es así con tu libro, Juan José? ¿Cualquier persona, sea la que sea su nivel de preparación o de conocimientos previos, puede disfrutar y comprender con tu libro?
Yo creo que quien mejor responde a esa pregunta es el comentario que hace en la carátula o en la contraportada el propio Ignasi Moreta, el director de la editorial Fragmenta, ¿no? Donde dice que una de las cualidades de mis textos, y en concreto de este, es transmitir mensajes esperanzadores y, en este caso, actitudes compasivas en un lenguaje enormemente asequible y claro. Y sí, ciertamente, como desde hace muchísimos años escribo en los medios de comunicación, pues ahí es donde he conformado un estilo que me parece que puede ser asequible a todas las personas que tengan, lógicamente, un mínimo interés. Y en este caso, a mí me parece que el hecho de que el libro se haya escrito durante la pandemia y que, de alguna manera, intente responder a esta situación dramática que estamos viviendo, pues fíjate, ahora mismo ya 4,5 millones de personas muertas y más de 200 personas contagiadas, pues me parece que sí, que tanto el tema como el contexto en el que lo he escrito y el propio género literario facilitan enormemente la lectura de este libro.
A rasgos generales, es un libro muy completo, con muchas perspectivas, analizando esta palabra y este concepto de compasión de manera histórica, social, política, llevándolo a nuestros días. Una pincelada sobre qué se encontrará el lector al explorar tu libro, Juan José, brevemente, para que se hagan una idea.
Pues lo primero, en el pórtico, lo que hago es contar mi experiencia durante la pandemia. Siempre me gusta escribir a partir de la experiencia. El punto de comienzo de mis textos no son ideas abstractas, sino la ubicación en el momento en el que estoy escribiendo, ¿no? Y ese pórtico que explica cómo he vivido la pandemia durante todos estos meses nos lleva a un primer análisis, claro. La segunda parte del título es En un mundo injusto. Ya habíamos puesto otra palabra, otro adjetivo que es desigual. Y el editor, con muy buen criterio, dijo, quitémoslo de desigual, aunque tú decides, porque el título es más luminoso, ¿no? Entonces, el acceso, después del pórtico, es pues a un análisis global de ese mundo injusto, ¿no? Y lo primero que hago es analizar las brechas de la desigualdad. Unas brechas que se han agudizado y se han profundizado todavía más con la pandemia. Y ahí pues hablo de la injusticia ecológica, de la injusticia de género, de la misoginia, del sexismo y sobre todo de un concepto que he tomado de un científico social y político camerunés que es Akile Mbembe, la necropolítica. Es decir, lo que ha demostrado la pandemia es que es un ejemplo claramente de necropolítica, que es la práctica económica que llevan a cabo los diferentes neoliberalismos, ¿no? ¿En qué consiste la necropolítica? En que el poder, sobre todo el poder económico, apoyado en la mayoría de los casos por el poder político, es el que decide quién tiene que vivir y quién debe morir. Y eso se corresponde plenamente con la afirmación del Papa Francisco, ¿no? Su teoría del descarte, ¿no? En la Alegría del Evangelio, en el número 53, él se refiere precisamente a que esa economía de la desigualdad y de la exclusión mata y convierte a la mayoría, a un sector muy importante de la ciudadanía, en población sobrante. Esa es la teoría del descarte. Y luego, importante también, enlazando con otro libro mío que acaba de publicarse, esta actual tendencia que yo llamo del Cristo neofascismo. Es decir, esa alianza entre la extrema derecha política, los movimientos sociales neoconservadores y los movimientos integristas dentro de la Iglesia Católica y fundamentalistas dentro del movimiento evangélico. Entonces, ese es un capítulo que yo creo que es fundamental para luego poder reelaborar y reconstruir la categoría de compasión en las diferentes religiones y en las diferentes prácticas, con un componente sobre todo, y esta me parece que es una clave fundamental, con un componente político, con un componente público. Es decir, la compasión no puede reducirse al ámbito privado, ni siquiera al ámbito intersubjetivo. Es muy importante, claro, en situaciones de extrema necesidad, pues hay que atender con urgencia a esas situaciones. Pero es que yo creo que la compasión es inseparable de la justicia. Y la justicia, pues, tiene una traducción política en la redistribución de los bienes de la tierra y esta solidaridad y opción por las personas más vulnerables de la sociedad.
Juan José, nos has hecho aquí un repaso por el libro interesante, que es, como podemos comprobar, muy completo. Ya os decía, amigos oyentes, que toca muchísimos temas. Lo podréis comprobar, si así lo queréis, a partir del día 27, que saldrá a la venta. Yo, ya para ir terminando, porque sabes, Juan José, que en la radio siempre vamos con el tiempo justo. Justísimo. ¿Piensas que hay personas?
Yo tengo una cierta incontinencia verbal, te pido disculpas.
No, pero ya somos dos. Esto se dice mucho aquí en esta radio, que el tema de la verborrea. Pero bueno, para hacer radio está bien. Yo siempre digo que, oye...
No, pero verborrea no es lo mismo que incontinencia verbal.
Bueno.
Porque la verborrea es decir, hablar mucho para decir más bien poco o nada.
Bueno, pero yo me puedo identificar con este concepto tranquilamente.
¿Cómo? ¿Perdón?
No, digo que a veces me puedo identificar yo un poco con este concepto, pero bueno. Juan José, te decía que, ya para ir terminando, ¿crees que hay, hablando de la interpersonalidad, ¿no? Tú has dicho que no solamente se puede reducir a este ámbito la compasión, pero que ¿crees que hay personas que iba a decir que rechazan la compasión? ¿Puede más el orgullo muchas veces, aunque parezca como increíble?
No, yo creo que el orgullo en la persona que sufre es un mecanismo de defensa. Porque en realidad el orgullo de la persona que sufre es respuesta a esa actitud de falta de solidaridad de una parte y o bien esa otra actitud más bien que es una desviación de la compasión, que es el complejo de superioridad. Es decir, que el que sufre no es orgulloso, sino que reacciona frente al complejo de superioridad en el que se sitúa la persona que quiere ser compasiva, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, ¿por qué tiene orgullo? Porque viene a decir, pero mientras yo estoy sufriendo, los demás están disfrutando. Es decir, que la raíz de la falta de compasión está en el egoísmo y en la cerrazón sobre uno mismo.
Juan José Tamayo, teólogo, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer y recordamos, la compasión en un mundo injusto, no en un mundo desigual, sino en un mundo injusto, en Fragmenta Editorial, que se pondrá a la venta el miércoles 27 de octubre. Muchas gracias por estos minutos, Juan José.
Muchas gracias a ti, Rafa, por lo bien conducida que has hecho la entrevista y por haberme invitado.
No hay de qué. Un saludo, Juan José, que ya no sé ni qué decirte.
Adiós.
Me has puesto nervioso con los comentarios. Doncs ara nosaltres que seguim endavant i volem aprofundir una mica més. Quique Fernández, bona vesprada.
Bona tarda.
Bona vesprada. Què tal, Quique? Com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu.
Molt bé.
Tant una tarda de divendres entre catequesis de nens i missa d'inici de curs de les activitats parroquials.
Escolta, doncs tarda frenètica, eh? Com nosaltres, aquí fent ràdio també de manera frenètica.
M'ha perdonat, gràcies a Déu, que podem tenir totes aquestes persones que s'apropen a l'Església i que podem començar activitats amb un caire més normal del que hem tingut últimament.
I tant, perquè torna a la normalitat només per l'oci nocturn, no? També per l'Església i per les activitats de catequesi, etcètera. O sigui que són bones notícies, Quique.
Bones notícies.
Doncs us recordo que Quique és diaca i teòleg, també biblista i director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i amb ell volem aprofundir ara mateix en aquest concepte, el de la compassió. Quique, com veus tu la idea de la compassió a la llum de la comunió eclesial?
Clar, jo la veig des de la vessant bíblica, és a dir, que en moltes ocasions veiem com Jesús diu la paraula de Déu que es compadeix del poble, no? Uh-huh. recordem, davant la multitud que estaven allà, doncs, a vegades sense res a menjar, i també quan Jesús encara diu allò de que estaven com a ovella sense pastor. Per tant, veig que Jesús es compareix tant de les qüestions materials, és a dir, es preocupa de que les persones puguin menjar, puguin estar bé, fer un seguiment d'ell bé, però també com es preocupa de que tinguin pastor, és a dir, el pastor com a guia i com a persona que apropa les persones a la veritat.
I tant. Doncs, Quique, mira, tenim unes declaracions del Papa en la trobada promoguda per la comunitat de Sant Egidi, Religions, Cultures en Diàleg, que es va dur a terme ahir mateix, en què va reclamar una acció global perquè tots ens acostem més als qui pateixen, justament al fil del que estaves dient, i ens sentim partícips de la preocupació, i que justament parlava de construir compassió. El podem escoltar.
Oggi nella società globalizzata,
diu el Papa, avui en la societat globalitzada que fa espectacle amb el dolor, però no s'hi enfronta, necessitem construir compassió. Construir compassió, sentir l'altre i fer nostres els seus sufriments i reconèixer-nos en el seu rostre. Aquesta és la veritable valentia. La valentia de la compassió. La vida dels pobles no és un joc, és una cosa seriosa. Afecta a tothom. Doncs aquestes seran les paraules del Papa, la valentia de la compassió. Quique, què et sembla?
Jo penso que, de la mateixa manera que es diu que Sant Lluc és l'evangelista de la misericòrdia, penso que el Papa francès passarà a la història com el Papa de la misericòrdia. I en aquest sentit, compassió i misericòrdia crec que tenen una part molt important d'intersecció, no? De tenir que veure amb el mateix, no? La compassió que es compari, és pateix amb una altra, no? I posar-se en la seva pell, a les seves sabates, que es diu, i per una altra part, la misericòrdia, que és que es mogui el cor, no? Clar, realment és que l'Evangeli va majoritàriament d'això. Fins i tot, Nostre Senyor ens ha donat les preguntes que hi haurà a l'examen final, i totes van d'aquesta misericòrdia, perquè tenia fam i vas...
I tant.
Era set, era presoner o estranger, sí, sí. Sens dubte, tema principal i bàsic de la nostra fe.
I tant. Quique, hem parlat fa una estona amb Juan José Tamayo, ens ha presentat aquell llibre, La compassió en un mundo injusto. Quina seria la teva impressió sobre el contingut d'aquest llibre?
Veure, parlem de Juan José Tamayo, parlem d'un teòleg molt important, sens dubte, que sembla que té una especial... dedicació a presentar temes en confrontació amb l'Església. Jo no he llegit aquest llibre perquè encara no està a les nostres mans, però sí que tinc la sensació de que a vegades ens passa que creiem que aquesta misericòrdia i aquesta veritat també de la que parlava són com temes com una mica que es poden enfrontar i que d'alguna manera si apostes més per una has de deixar de banda l'altra o al revés, no? Quan jo penso que no, que són realitats molt unides, no? I que la misericòrdia, la compassió, ha d'anar acompanyada de la veritat i la veritat de la misericòrdia per no fer trampes. No dic que el Juan José Tamayo ho faci perquè no he llegit el seu llibre, no? Però sí que penso que és molt important avui parlar de compassió, però a vegades sento, per exemple, doncs, la compassió que hem de tenir davant certs temes que estic completament d'acord que hi ha d'haver-hi una compassió respecte a una dona que ha quedat embarassada sense voler, però també hem de tenir una compassió respecte de la vida del nen que ha de néixer. Per tant, una compassió a mitges no és la compassió de Jesús.
Correcte. La darrera pregunta hi ha aquí, que Juan José Tamayo, sabem que va tenir problemes ara fa uns anys perquè l'Església Catòlica, a través de la Conferència Episcopal, doncs va desacreditar formalment a ell, a Tamayo, perquè no pot ser considerat un teòleg catòlic, això és el que va dir, ja que la seva visió trenca doncs, amb la comunió de l'Església. Això sempre es fa des del respecte i alhora puntualitzant el que comporta la comunió amb l'Església. Com funciona això? Com ho explicaries tu?
Doncs mira, tu has dit algunes paraules que són completament importantíssimes. Primer, respecte, sobretot respecte. I diríem encara una paraula més forta i més important, llibertat. És a dir, Juan José Tamayo té tot el respecte i tota la llibertat per fer la teologia que ell vulgui. Perquè fer teologia no és fer teologia catòlica. Però perquè sigui teologia catòlica ha d'estar en comunió eclesial. la teologia catòlica no és qualsevol teologia. Ell té el dret d'opinar, de pensar, de raonar de la manera que ell cregui, però perquè sigui teologia catòlica ha de ser en comunió eclesial. Clar, què passa? Que, per exemple, Juan José Tamayo, perquè ho coneixem, doncs, parla habitualment, doncs, confrontant i enfrontat a l'Església amb temes com l'avortament, com l'eutanàsia. Clar, no són els únics temes. El papa, a Laudete Exultate, el papa Francesc diu que l'avortament no és l'únic tema, i és veritat. Però no són tampoc temes menors com perquè, d'alguna manera, quan... I podríem parlar d'altres, eh? O sigui, temes en el que sembla que Juan José Tamayo, voluntàriament, vol pensar diferent de l'Església. Uh-huh. I té tot el dret a fer-ho, però és difícil que llavors puguem pensar que allò és teologia catòlica. Uh-huh. I també seria encara més difícil pensar que la teologia catòlica la fa ell i que el papa i l'Església sencera són els que no la fan. És com quan els lefebristes diuen que els catòlics són ells i que tots els restes són els que semblen els cismàtics.
I tant, sí, sí, sí.
No, no pot ser. No és qüestió de majoria, però sí d'estar en comunió amb l'Església i, per tant, amb el vicari de Crist, uh-huh, amb el papa.
Doncs Quique Fernández, diaca, teòleg, biblista, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, moltes gràcies per entrar uns minuts aquí al programa Camins i per oferir-nos aquesta visió àmplia de la misericòrdia i conèixer una miqueta més també la figura de Juan José Tamayo. Moltes gràcies, Quique.
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé tota la programació nova, que ja cada vegada serà menys nova, perquè gràcies a Déu va agafant força.
Escolta, et volem escoltar més a menut, més sovint, més a menut, en castellanir m'acabo de fotre aquí enmig, més sovint, ens ha encantat la teva intervenció.
Que pugui, al vostre servei, sentint-nos com som germans i que anem fent camí junts.
Doncs t'ho agraeixo, Quique, moltes gràcies. Nosaltres continuem endavant.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada. Ep, no t'he escoltat. Ara, no.
Molt bona vesprada a tots i
molt
a totes.
Molt bé, fantàstic. Senyor Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
T'he dit bé el nom, Ivan.
Increïble, però cert.
Festa major. Festa... No, al final l'aprendré, fixa't una cosa. I senyor Rafael Sabé Colom, bona vesprada.
Bona vesprada, bona nit.
Au, com us despista, lo de vesprada, eh? Perquè jo soc de Castelló, i quan dic vesprada, la gent diu, i ara què dic jo?
Sí, que... Bon nuit, bon nuit.
Bon nuit, directament bon nuit. Ens anem al francès i solucionat. Gràcies per acompanyar-nos a tots tres, especialment a Rafael Sabem Colom, aquí a Matins. És un plaer saludar-te en aquesta vesprada de divendres. Tu ets prevera i missioner salesià, i volíem saludar-te perquè d'aquí... Bueno, de seguida estarem també a la tertúlia Totum Revolutum, però ja que estan aquí a l'estudi els he saludat, perquè d'aquí uns dies hem convidat a Rafael Sabé. Doncs estem ja en aquest mes que tradicionalment està dedicat a l'impuls missioner per part de l'Església Catòlica, i el diumenge dia 24 és el Dia Mundial de les Missions, conegut com el Domun. I des d'aquest programa doncs volem donar veu i conèixer històries d'alguns d'aquestes persones que es dediquen a donar la vida d'aquesta manera, deixant-lo tot i marxant doncs a tot arreu. Rafael, ara mateix estàs a Cancan, no? Cancan?
Sí,
Guinea, Cancan. A Guinea, i és director de la comunitat salesiana d'allà i del centre professional, a més de vicari de la parròquia de Cancan. Què labors esteu fent allà concretament? A què us dediqueu, a Guinea?
Bueno, jo soc salesià, i com salesià fill de Don Bosco, doncs el nostre carisma és els joves. Llavors, nosaltres treballem allà, podríem dir, amb els joves més pobres. I sempre, quan tu vas a una ciutat, tu preguntes quins són els més pobres. Una cosa que hem vist i veiem, que els més pobres són aquells que han fracassat els estudis. Ja fas el cicle normal i no passen els estudis. Llavors, nosaltres allà hem creat una escola professional on ensenyem mecànica de cotxes, automòbil. Un país necessita... Si tu ets taxista i no saps, no ets mecànic, estàs perdut. Perquè les carreteres d'allà no són com les carreteres d'aquí. Per tant, un bon taxista ha de ser mecànic. Vull dir, per tant, tenim... Llavors tenim mecànic general, l'electricitat de normal, electricista, electricitat industrial, motors, i després tenim la fusteria. I es fa un treball, sobretot, de recuperació d'aquests joves, donar-los la il·lusió, i al final, aquests joves tots acaben tenint feina, perquè quan es converteixen en professionals del seu treball, la gent els demana, i les empreses els busquen. I, per exemple, a Don Bosco, la majoria dels nostres alumnes acaben tenint treball molts abans d'acabar. Això és gràcies a Don Bosco. I és un treball dels més pobres, perquè aquests joves canvien. També ens trobem amb universitaris que han acabat la carrera, acabat la física, però no troben treball. Llavors diuen, Rafael, venim, volem aprendre aquest ofici per trobar treball. Doncs molt bé.
Escolta, 29 anys portes com a missioner, em deies abans fora de micro.
Sí, sí, sí.
Són molts anys, has passat per moltes experiències. Quina és la resposta de les persones que reben les vostres visites, les vostres missions?
Jo estic, per exemple, a Can Can. Jo puc parlar de l'experiència de 29 anys, però potser ho explico totes les experiències. Una, Can Can, un país, una ciutat musulmana, el 90%, 99%. El barri més musulmà de la ciutat, on estic jo. El 90%, 90 són musulmans i el 10% són cristians. I els cristians venen de la selva o de lluny. La gent ens respecta i t'estimen pel que fas. És a dir, i això fa ponts. És a dir, que el país veí tenim els jihadistes, no? Tenim la guerra dels jihadistes. Si un jihadista m'enxampa, em mata, jo ho sé, jo ja... I quan vaig al país veí, sempre soc prudent, ja vaig al tanto, que hi ha pau o no hi ha pau, però vull dir, quan tu, joves cristians i musulmans, creixen junts, això, el lligadisme desapareix. Quan tu fas el bé, això desapareix. Vull dir, no... Jo me'n record... I la resposta és positiva. Doncs sempre, vull dir, jo sempre m'he sentit estimat, amb 29 anys, 29, sempre m'he sentit... Pot ser, va ser una experiència molt maca. Aquí hi ha experiència il·límite d'un senyor que em criden per donar-li l'opció dels malalts, que s'estava morint en agonia. Jo arribo a casa seu, estava estirat a terra, perquè llavors la gent dorm a terra, no com el llit d'aquí. Llavors agafa la mà i em diu, Rafael, abans de morir, sàpigues que t'estimo. Ah, gràcies, jo també t'estimo, jo vaig dir-li jo. Diu, voldria demanar-te un favor. Bueno, en aquests moments ell em mira fixament els ulls, no? Són les últimes paraules que està dient una persona. És quasi bé el seu testament, no? Són paraules sagrades, no? Les últimes paraules que Jesús va dir a la creu són sagrades. Doncs jo me'l miro i què en dirà aquest senyor? Diu, què vols, Tomàs? I em diu, prometa'm que mai abandonaràs els meus fills. I va dir, t'ho prometo. I llavors ell repeteix, mai, eh? Dic, mai, Tomàs. Així, amb la mà agafada, diu, ara ja puc morir tranquil, fer el seguiment dels malalts. I vaig fer el seguiment dels malalts i va morir cap poca estona. Vaig agafar aquells tres alumnes. Com era llavors, era director d'un gran liceu salesià, el batxillerat. Els vaig fer estudiar de valent, perquè allà estava a Costa d'Ivori i allà hi havia beques. És un país molt més avançat que on sí. Estic ara a la Guinea, perquè a la Costa d'Ivori hi ha corrent, hi ha llum, hi ha aigua, aquí no hi ha ni llum, ni corrent, ni aigua. Bueno, doncs ella va tenir beca i ara és actualment enginyer en mines. L'altre és professor de físiques i l'altre és informàtic. I els vaig dir, tot el que heu rebut, feu amb els altres ara.
Doncs Rafael, experiències que realment posen la pell de gallina, veia una mica també a Jordi i a Ivan, impactats com suposo que els nostres oients, perquè jo només per aquesta, i suposo que en 29 anys hauràs tingut doncs moltíssimes d'aquestes experiències.
Les experiències d'amor, hi ha coses incomprensibles, no? Per exemple, jo me'n recordo una vegada que hi havia una vaga d'estudiants terrible a la ciutat, l'exèrcit va entrar a la ciutat universitària, va tirar tots fora els universitaris, aquests es van escapar i a la una i mitja es presenten a la parròquia, a casa nostra. I jo surto fora i em diuen busquem la protecció dels homes de Déu. Jo soc estranger, no soc ivorient. Has d'anar molt al tanto, perquè si el govern considera que jo em treuen el permís del visat que diem, sí, no? Sí. Jo dic, no puc dir obertament que apoyo la vaga. Llavors, mira, jo vaig dir-los busqueu la protecció dels homes de Déu, aquí al costat hi ha una mesquita, una mosquè, aneu a l'imant, diu, no, busquem la protecció dels homes de Déu. Aquella paraula estava xocat. Un senyor m'acosta al costat, digui la policia, doni ordre que vinguin a treure'ls. Dic, que no puc pas fer-ho, això, vaig pensar-li, perquè l'Església, quan venen els joves, sigui diguin porta de religió i volen amagar-se, és terra de sil, no podem fer-ho, això, vaig dir-li jo. I vas dir, no, aquí al costat hi ha una església protestanta. No, busquem la protecció dels homes de Déu. Et veien el sacerdot com els homes de Déu. Uh-huh. Llavors jo dic, bueno, entreu contra el meu acord. Entreu. Però van entrar. Jo vaig dir d'amagat al vicepresident de la parròquia, prepara dos sacs d'arròs de seguida i fes venir les dones que preparin el sopar.
Rafael, escolta, dos preguntes breus per anar acabant. A part de tota aquesta tasca en l'escola per preparar-los com a mecànics, per donar-los un futur, perquè puguin viure dignament, com és també la vostra tasca evangelitzadora, si és que es pot dissociar?
Bueno, nosaltres, jo sempre... és a dir, la gent sap que ets sacerdot. El musulmà sap que ets sacerdot. Llavors, el teu tasca evangelitzadora al musulmà és el testimoni. Tu estima com Jesús. Estima com Jesús i deixa fer l'Esperit Sant el seu treball. Tu sembra, sense por, sense amagar-te. Altra cosa són els cristians. Els cristians aquests t'estimen molt, eh? T'estimen molt. És a dir, jo me'n recordo un dia que vaig batejar una dona i al acabat del bateig m'abraça i diu dono gràcies a Déu el dia que Déu va enviar els missioners. Diu, per què ho dius? Aquesta dona, doncs mira, seguia les religions tradicionals, i les religions tradicionals, quan ella va estar malalta, li van donar una espècie d'amuleto que li van dir que si se'l treia, moria al mateix moment. Diu, mira, vaig fer opció de ser cristiana, he tret l'amuleto, no he mort. I m'he batejat, diu, gràcies pels missioners. Bueno, jo em sento estimat, eh? Sento estimat per tot. L'estat evangelitzadora... Clar, aquí és... Jo no puc pas parlar d'aquí perquè és un altre concepte, no? És a dir, però allà l'Església està creixent. Si tu vas a una missa, allò no és una discoteca, perquè és una discoteca cristiana i el Jesús està allà, no? Però vull dir, la festa, l'ambient, és una altra cosa.
El concepte de discoteca cristiana...
Ho dic en broma, ara, però vull dir...
Rafael, doncs, escolta, moltes gràcies, molts ànims amb tota aquesta tasca. Quan tornes cap allà?
Al final de mes.
Al final de mes. Tens ganes de tornar o què?
Bueno, està molt bé, eh? Hem tingut un cop d'estat molt fort aquests dies. Llavors es van tancar les fronteres i després vaig aprofitar que hi havia l'espai aeri obert i aprofitem ara. I més, com jo estava a la capital, vull dir, només per acabar, parlant del treball que estem fent a l'escola professional,
sí, endavant,
per exemple, el treball que... Quan un jove aprèn un ofici i ell es val per l'ofici, ja no té ganes de venir aquí a treballar, d'escapar-se de la Guinea. Ja la malaltia a la Guinea existeix d'anar a Europa. Hi ha molta gent que em demana, no em podries portar amb la maleta? Diu, no, això t'ho continua, no? Però quan un jove aprèn un ofici i aprèn, i sap ser mecànic de cotxe, i troba treball, és dir, aquest any mateix van tenir un treball a la Conferència Episcopal Italiana, van enviar 50 joves perquè els aprenguessin un ofici, perquè els havien eixampat al Marroc o a l'Argèlia i al final, gràcies a Déu, 30 ja tenen treball d'aquests i els altres continuen estudiant i avançant.
Rafael Sabé, missioner salesià a Guinea, moltes gràcies per acompanyar-nos i molts ànims a aquesta tasca de seguir donant la vida, que és la vostra tasca.
Exactament. Rena. Només que el lema del Domen d'aquest any parla del que has vist i el que has escoltat. I aquest parla que has vist i escoltat primer és, com a sacerdot, és l'amor que jo sento per Jesucrist, no? I el vull transmetre als altres. I jo podria parlar de l'Àfrica moltes coses, guerres, tot, l'experiència que tinc.
Doncs escolta, comptem amb tu per a properes ocasions,
d'acord? Vale, moltes gràcies, eh?
Nosaltres que fem una petita pausa i de seguida Cerdà i González.
Bona nit.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, I can't go on, no longer. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Totum revolutum.
Vinga, avui això serà frenètic. Quan falten 13 minuts per arribar a les 9 de la nit, Jordi Sardà, bona vesprada un altre cop. Senyor Ivan González, bona vesprada un altre cop. Tot bé? Us ha agradat el testimoni, eh?
De... Ens ha encantat, ens ha deixat impressionats.
Perquè ho transmet amb molta, amb molta puresa i amb molt de sentiment i senzillesa a la vegada. O sigui que realment jo crec que ha estat una molt bona troballa en aquesta tarda. Vinga, posem-nos nosaltres en qüestió. Primera qüestió important. Avui preguntem als nostres oients via Twitter una pregunta que a mi jo vull fer-vos i traslladar-vos perquè és clau. El planazo infalible dels divendres de Iván González i Jordi Cerdà. O no teniu planazos de divendres?
Un planazo brutal.
Sopar amb amics, sofà amb manta i peli, moure l'esqueleto. Sou de moure l'esqueleto una mica o no? No massa, ja teniu pinta. I la, la quarta opció és que el vostre planazo és inconfessable.
I pot ser un altre?
Sí, clar.
Bueno, el meu és arribar i veure que els meus fills estiguin adormits i poder sopar amb la meva dona.
Bueno, doncs això, vale, això entraria una mica, a lo millor en sofà, manta i peli, seria categoria una mica. I bueno, tu què t'agrada? Per on tires?
Jo també aniria pel sofà, manta i peli, però... però depèn, depèn. També pot ser un planazo estar aquí.
Ah, ara, ara. Ara m'has agradat molt, Ivan, i has quedat fantàsticament. Tuit d'Ivan González. Fa dos dies. Reunió de la Junta Directiva del CES a Palau... Del CES, amics nostres, tenim una secció, Economia en Valors, amb Salvador Aragonès i Rosario Santamaría. Pel Palau Macaya, ganes de presencialitat, dius, estaves entusiasmada d'estar allà. Parlem, atenció, parlem de Ràdio Estel. Aquí s'han parlat coses. Del treball conjunt amb l'Economistes
Col·legi CAT, d'Economistes.
Col·legi d'Economistes, i valors del proper curs que es presenta molt interessant. Què vau parlar de Ràdio Estel? Aquesta, aquesta... aquesta és la pregunta, clar. No sé si es pot...
Home, sí, fàcil, fàcil, fàcil.
A veure, a veure.
Del programa Economia en Valors, del nou fitxatge que significa la Rosario Santamaría, gran fitxatge.
Sí, no, i tant. Sí, sí. Estem encantats amb ella. I amb Salvador també, eh?
Home, sí, 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 sí.
Salvador és la pedra angular.
I que dimarts en tindràs aquí parlant dels pressupostos.
Ah, sí? Vindràs dimarts? Sí. Molt bé. Doncs mira, faràs doble, divendres i dimarts. Doncs fantàstic, me n'alegro. La resta de la reunió, tot bé?
Sí, 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 sí.
Fantàstic.
Projectes i projectes.
Tuit de Jordi Cerdà.
Ai.
Avui.
Ai.
És avui, o sigui que... Però com fas 40 retuits al cabo del dia, no sabràs de què et parlaré. Aquest vespre, una mica abans de les 10, passegeu per casa... És un retuit, eh? És un retuit. Has fet retuit d'aquest sí, sí. tuit. Passegeu per casa... Et veig cara de... com si no sapiguessis de què t'estic parlant. Però... I apagueu o desconnecteu tot allò que estigui alimentat per electricitat durant mitja hora. Sembla poc, però si és massiu serà un avís. Estem parlant de que la llum segueix viento en popa al preu de la llum. Dijous, ahir, va marcar un nou rècord, 288 euros megawatt hora, i a la nit va superar els 300. Per cert, el nostre company de tertúlia, avui desaparegut en combat, Antoni Verdeig, fa uns dies va vaticinar que el preu de la llum arribaria al breu als 400 euros. Pitoniso Verdeig. I anem camí d'això. Us sumareu a aquesta apagada? Jordi, has fet aquest retuit o què?
Jo l'he fet i m'agradaria fer-ho perquè entenc que l'única manera que hi ha de fer-nos visibles o de manifestar la nostra opinió és la d'emprenyar. No hi ha res més que això. La de ser una mosca collonera de dir, estic aquí.
Ben dit. Per tant, la vaga que han fet, per exemple, els amics de Renfe, també penses que han tocat prou els d'Allonsos, no?
Els han tocat molt, tant els usuaris com els no usuaris, que també hem hagut de patir les cues. Però bueno,
s'ha solucionat, no? De moment ho tenim solucionat, això, han arribat a acords.
Sembla ser que no passaran a la Generalitat.
Com a mínim avui estava prevista aquesta que continués la vaga i tots els trasbals, i això ho hem frenat. Per tant, una solució... Penseu que és una bona solució, la que han arribat? Coneixeu una
mica? No, la millor solució seria no haver d'arribar als extrems d'emprenyar tothom, però a vegades
aquesta.
No hi ha més solució que aquesta.
Aquesta és bona. Vull treure el tema, Ivan, que sé que t'interessa molt, de l'acord per renovar els ERTOs Covid, que es va arribar la setmana passada, fins el 28 de febrer del 2022. Han acordat govern amb patronals i sindicats una nova pròrroga, la sisena, i aconsegueix mantenir intacte el front amb els agents socials segons fonts sindicals. Com ho valores tot això?
A veure, inevitable. Jo crec que la paraula clau és inevitable i n'utilitzaré una mica, si em permet el Tom que m'estigui escoltant, la seva bola de vidre, i també farà de pitoniso i diré...
Hombre, m'encanta.
I ho tornaran a fer, com a mínim fins al juny. Com a mínim fins al juny. Encara que sigui per sectors concrets, com pot ser el turisme, pot ser la restauració. Uh-huh. Però no descarto que ho facin fins al juny. Aquest nou allargament fins al 28 de febrer no és que només ens sembli inevitable, sinó que ens sembla bé com ho han enfocat, en el sentit de que no sigui campixa com han sigut de vegades, uh-huh. vale? Sinó que estiguin vinculats, per exemple, que l'empresa doni una formació, hi hagi més vigilància, perdó la paraula, perquè hi ha empreses que realment utilitzen els CERTES de manera fraudulenta. Uh-huh. Però, reitero, o sigui, és que tenim moltes empreses que no se'n surten, i molts treballadors, i ara potser sonaré malament, però que si no entra diners a casa no hi ha consum, si no hi ha consum no hi ha, i és un cercle viciós. Per tant, el que hem d'intentar no és que s'allarguin els ERTEs fins al juny, com he vaticinat abans, sinó que no existeixin perquè tothom pugui tornar a la seva feina, però bueno.
Clar, això seria...
Piano, piano, com diuen els
italians. Això seria lo ideal, no, Jordi, que no existessin els ERTOs, però bueno, en aquesta situació, què?
A mi m'agradaria anar en una altra línia, dins de la mateixa direcció.
Tira.
I és que em fa molta gràcia que la mateixa ministra que criticava anys enrere els ERTOs, perquè era, segons ella, una mesura feixista del Partit Popular, ara l'agafi...
Quina paraula, feixista, bueno, està de moda,
Si tot és feixista, no ho sabies? La CUP s'aixeca pel matí, veu feixistes comprant el pal, veu quan agafen el metro, tot, avui en dia tot és feixisme. Si en Hitler, en Mussolini i en Franco s'aixequessin, es desmaiarien. Perquè dirien, ostres, hem triomfat. El feixisme ha triomfat, està tot arreu, és visible.
Per tant, la ministra...
La ministra, home, em sembla una hipòcrita i una cínica. O sigui, utilitzar una mesura que ella mateixa ha estat criticant durant anys. La mesura estrella del PP.
Estem parlant de...
Dels ERTOs.
Sí, sí, ja. Dic de la ministra...
De la Díaz, de la Yolanda Díaz.
Ah, vale. Doncs escolta, nois, com a mínim tenim aquests ERTOs que alleugeraran una mica la vida de les persones que tenen moltes dificultats encara per tirar endavant, tot i que no sigui la millor solució, però bueno, és que la pandèmia en aquest sentit està fent autèntics desgavells a tot arreu. Llavors, com a mínim tenim bones notícies pandèmiques, no sé com ho veieu, sembla ser que està tot molt controlat en quant a contagis i nivells de tal. Estem tornant de sobte a aforaments que s'ampliaran al 100%, els estadis de futbol, les imatges per mi ja són molt impactants, aforaments en la cultura, i hem reobert l'oci nocturn, que per cert hem escoltat moltes coses amb el tema de les mascaretes, que si les han de portar, que si no, que si que, com ho faran els propis amos dels locals per controlar aquestes coses. Com ho veieu una mica tot aquest moment?
Jo d'entrada et corregeixo i dic molt controlat no. Més controlat, sí. En quant a l'obertura, abans d'utilitzar la paraula inevitable, la tornaré a utilitzar, sí, perquè deu ser la paraula del dia, però realment està baixant bueno, escoltaven que hi ha una mitjana de un 50, si no recordo malament, 75 a Catalunya en quant al tema de Covid. Hem baixat moltíssim, molt bé, vale? S'han de reobrir totes les diguem-ne els temes interiors, que també una de cal i una arena, no? També s'ha dit que mascareta interior fins al juny del 2022. Uh-huh. Vale? Però com es controla això? És complicat.
Sí.
Aquí hem d'agafar i mirar el civisme de la gent, hem de mirar l'educació de la gent, que això, i hem de mirar una mica tot plegat. Com poden controlar en una discoteca X centenars de persones que tot es porta amb mascareta? És impossible. És incontrolable. O sigui, això és... No, és que no, ja et dic, no se m'acut, no visualitzo una persona de seguretat o una persona de l'amo de la discoteca dient, súbete la mascarilla.
Creieu, Jordi, que veurem un repunt de casos, o aquí...
Sí, jo ara m'agafo un moment a lo del final, a lo de l'Ivan, rapidíssim.
Sí.
Sí que es pot controlar, el mètode xinès ha sigut infal·lible, el de càmeres de videovigilància, vinculada a un carnet per punts. Tu et portes malament, t'has tret la mascareta, no puges al metro.
O sigui, això ho han fet els xinesos.
Això, xinesa, és que són, s'ha aplicat.
Xinesos, 1984.
Els xinesos tenen una cosa molt interessant, que és que ells practiquen el socialisme nacional xinès, que és el nacionalsocialisme.
Però és una mica Gran Hermano, no? Allò?
És nacionalsocialisme.
Nacionalsocialisme, clar.
Tal qual. Socialisme amb especificitat xinesa. Pel que dius el repunt dels casos, jo no tinc cap mena de dubte que viurem una onada brutal. No sé quan, perquè no sóc profeta, però ja hem vist el que ha passat a Israel.
Què ha passat? No m'entero jo.
Fins fa molt poc va haver-hi una onada brutal amb la gent vacunada de dues xutes, i amb 10.000 casos al dia, un país que té una població similar a la de Catalunya.
Per tant, pot ser que a lo millor passen coses, no?
Podríem bueno, dir. Falta la tercera vacuna, s'haurà de buscar l'antecedent.
Tenia un tema, nois, que em venia molt de gust treure's, evidentment no ho podré fer perquè no tenim temps, que és que els treballadors de Desigual han aprovat àmpliament, per majoria, treballar 4 dies amb menys sou. És una mesura que m'ha cridat l'atenció, però ho deixarem per a la propera.
Deixa'm dir només una cosa.
Sí, vinga,
és que el que Desigual està a la premsa, la Maroteca, es pot consultar, també va dir que el que votés que no se n'anava al carrer.
Ah.
Llavors, és molt fàcil guanyar referèndums així.
No, i de fet, tinc aquí que els sindicats titllen d'il·legal aquest procés. O sigui que hi ha coses que reflexionar. El productor Ferran Capdevila, una persona que està molt atenta al temps, m'està dient, corta, corta, corta. Llavors, és el que hem de fer, cortar. Senyors, Ivan González, Jordi Cerdà, moltes gràcies per el vostre temps, per aquest divendres. Ens retrobarem properament, d'acord?
Moltes gràcies.
Nosaltres que ja recollim. Vinga, María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Silenci absolut.
Ens hem quedat en blanc. És que jo esperava que passés una cosa que no ha passat.
No ha passat.
Però no passa res, ja passarà. Recorda'ns la pregunta a Twittera.
Després d'escoltar el programa d'avui, quin és el vostre planazo ideal per un divendres?
Vale. I què ha dit la parròquia?
El 8% moure l'esquelet. Sembla ser que avui no sortirà massa gent.
No.
El 23% sofà, manta i peli.
L'opció Cerdà i Ivan González, més o menys.
Exactament. El 31% sopar amb amics, que crec que aquesta l'has votat a tu.
No, jo he votat inconfessable.
Ah! I el 38% és inconfessable. I quina cosa inconfessable faràs aquesta nit?
És inconfessable. Gràcies, María José Mendoza, per aportar-nos aquests resultats. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 20 de Camins, amb un home que reivindica el bacallà per sopar, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, María José Mendoza, la Félix Rodríguez de la Fuente, en contacte sempre amb la natura i els abejorros, amb molt contacte amb els abejorros, concretament en la part de baix de la sabata, matant-los a les regnes de les xarxes socials. I la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so. Nosaltres que marxem, no tenim temps per res. Si esteu escoltant el dilluns, ànims amb el dilluns. Si esteu escoltant aquesta nit, ànims amb aquesta nit. Dilluns ho tornarem a fer, farem camins. Moltes gràcies!
Quan acaba el dia, comencen els camins.